Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Futbol a Ràdio Vila-real. Dissabte, a partir de les 8 i mitja de la vesprada, València-Vila-real. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre.
Plens de força i d'il·lusió, l'afició està calfant, animant al campió.
Partit patrocinat per Alowagen, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Big Matter Arbo, Caixa Rural Vila-real, Canem, Canós Impressors, Clínica Dental Llopis Díaz, Clínica Doctora Encarna Sorribes, Construcciones Flamel, Cristalería Brock, Daswell Auto, The Fuser Film, Doctor Rojo Estética y Antienvejecimiento, Extincas, Fruites y Verduras La Menera, Grúas Tomás, Hotel Sercotel Plana Park, Hyundai Movicorea Castellón, Marzá, Malco Renta Car, McDonald's Multiópticas, Óptica Villarreal, Pizzería Cristal, Pizzería Luquiola, Real Export, Sempre Rapid, Serigrafías Libra, Serteca, Servilim, Season Red, Talleres Agripesa, Tecno Villarreal y Tot Descans. Ràdio Vila-real amb el Vila-real Club de Futbol.
La pilota roda.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Estàs a la 92.2 FM.
Salutacions, una jornada més. Ja estem a la 92.2 de la freqüència modulada. Com sempre, estarem acompanyant-los fins les dues. Molts convidats els que tindrem avui a aquests micròfons, a aquesta casa. De seguida els repassem i presentem en primer lloc salutacions de Sheila Gil. Doncs avui tindrem convidats polítics. Rebrem en aquests estudis al president de la Diputació de Castelló, José Martí, ens acompanyarà hores després de que s'hagi aprovat aquest pressupost provincial, el primer que duen a terme com a nou equip de govern provincial, així que es donarà detalls i també repassarem altra actualitat i més convidats polítics. També, en aquest cas, des d'Almassora arribarà la seva alcaldessa, la socialista Merche Galí, i també anirem cap a Nules per a parlar amb l'alcalde del municipi, amb David García. Aquests convidats polítics, també convidada política, una, per així dir-ho, habitual d'aquesta casa. Com cada dijous, estarem amb Cristina Fernández, regidora de Ciutadans a Benicàssim i també diputada provincial per aquest partit. Així que amb ella estarem, parlarem de pressupostos, també parlarem del FIP, que hi sent ja aquestes entrades quasi a la venda per a la gent que estigui allí empadronada, així que d'això en parlarem. Però en tindrem altres assumptes. Parlarem, per exemple, d'aquest mercader solidari, aquest rastrillo solidari, benèfic que inaugura dissabte de la vesprada la parròquia Santa Isabel. Així que estarem amb la presidenta de la confraria de Santa Isabel, amb Amèlia Moner, perquè ens doni detalls de què podrà topetar allí la gent, que podrà comprar durant el mes en el que romandrà oberta aquesta iniciativa. Però també intentarem escoltar avui a altres protagonistes, a unes sirenites que han organitzat una exposició d'Àngels Solidaris. El motiu, doncs, tirar una mà a la Fundació ALCE, i sí que elles ens contaran en què consisteix la tasca d'aquesta entitat, d'aquesta fundació, i també què han previst. Més d'un centenar de figuretes, les que ha fet una de les integrants d'aquest grup de sirenites. També ens contaran per què d'aquest nom els diners es destinaran a aquesta causa, una exposició que també s'inaugura demà de vesprada i estarà durant tot el cap de setmana. Doncs bé, aquests els continguts, també s'hi poden repassar, en cas de fer-ho molt breu, de l'actualitat provincial i local, així que, sense més, anem a mirar quina és la previsió meteorològica. Avui, termòmetres encara suaus, 13 de mínima, 23 de màxima. Demà, la cosa estarà prou semblant a la d'avui, tot i que arribarem a 24 de màxima i a partir de dissabte començaran a baixar, tampoc de forma molt dràstica, però sí una miqueta, aquests termòmetres. Avui algun núvol pot aparèixer, no hi ha probabilitat de pluja. Sí que hi ha, però mínim, demà un 5% a les primeres hores de la jornada, durant la matinada. I a priori sí que podria començar a ploure el diumenge de vesprada, especialment, però veurem si es complís o no aquesta previsió. Com dèiem, avui termòmetres entre els 13 i els 23, algun núvol alt, però sense probabilitat de pluges. I ara mirem de què es parla a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs mirem aquest rànquing dels temes més comentats a les xarxes socials. Doncs no sé si és tendència o és notícia, però és una de les notícies destacades que està previst que Robert Moreno doni una roda de premsa per a respondre a Luis Enrique. Recordem que el de nou seleccionador es va quedar ahí relativament a gust respecte al que va ser el seu substitut, i avui doncs ell ha decidit contestar, així que avui segur que també es parla d'això, però n'hi ha altres assumptes. Avui és la jornada d'Acció de Gràcies als Estats Units, el Thanksgiving, i n'hi ha moltes persones que ho estan recordant, o que també inclús alguns diuen que va haver inclús un precedent espanyol, el 1565, després de la fundació per Pedro Menéndez de Avilés de Sant Agustí, la ciutat més antiga dels Estats Units. Doncs bé, aquesta és una d'elles, i després també doncs, n'hi ha imatges de bodegons, de les taules plenes, parades amb els productes habituals, no?, en aquesta celebració americana. Però n'hi ha més assumptes, per exemple, Kendrick Lamar és un dels noms propis protagonistes perquè és un dels confirmats al BBK Live 2020. També formen part d'aquesta primera onada de confirmacions de Killers, Pet Shop Boys o, per exemple, Bad Bunny, entre altres. Almenys són els que estan en negreta en aquest festival. Doncs aquest altre dels assumptes, però es parla també del Tribunal de Cuentas. Cita Puigdemont i Junqueras per les despeses del 1 d'octubre. I també, per exemple, aquest és un dels temes destacats, així que veiem, no?, com anirà aquesta declaració. També altre dels assumptes, es parla del Sàhara. És avui tendència perquè els serveis secrets alerten del risc d'un atemptat jihadista contra espanyols al Sàhara. L'avís senyala un grup de l'ISIS a més d'un centenar d'assassinats al darrer mes, així que avui es parla per aquesta amenaça terrorista. També es parla del Masterchef Celebrity. Jordi Cruz i Tamara Falcó s'exigeixen la pau amb un petó en aquesta final del concurs, no?, en la final del programa. Doncs bé, també es parla d'això. I també, per exemple, Cumbre Social Clima és altra d'aquestes tendències. El 6 de desembre per el clima és altra de les etiquetes, una cimera social que tindrà lloc a Madrid del 6 al 13 de desembre. Els pobles diuen per la cimera, més enllà dels governs, no?, i dels acords que es puguen abordar, doncs es parla d'això, de les persones que han de reclamar als carrers l'emergència climàtica i la cura del planeta. Doncs bé, aquest altre dels temes també, tendència a hores d'ara a les xarxes socials. Anem a fer una xicoteta pausa. De seguida anem amb repàs polític.
Super Days. Del 5 al 9 de diciembre vuelven a la red Renault de Valencia y Castellón los precios imbatibles. Precios de feria en nuestros concesionarios. Toda la gama Renault y Dacia con condiciones excepcionales. Aprovechalos. Renault Retail Group, carretera Honda, kilómetro 1, Villarreal.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar?
On sempre...
A la Lúchola.
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Doce 15, continuem en directe a la 92.2 i anem amb el repàs de l'actualitat política. Susana Pérez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Doncs què tenim avui de destacat?
Pues, esta esprà tenim la reunió entre el Partit Socialista i Esquerra Republicana de Catalunya. Uh-huh. Del Partit Socialista sabem que els negociadors seran Adriana Lastra, José Luis Ábalos i el responsable d'organització del Partit Socialista de Catalunya, Salvador Illa. Cal recordar que ells demanen una taula de negociació d'igual a igual entre govern i govern i en la que se mantinga el dret a exercir l'autodeterminació, l'amnistia dels dirigents independentistes presos i en un calendari i amb garanties de compliment. Uh-huh. Però, a tot això, diuen que pospondran la verdadera negociació, és dir, que esperaran a que Pedro Sánchez i els sis ministres siguin investits per a que aquesta taula de diàlogo siga operativa. Uh-huh. Han donat una miqueta de via.
De marge, no?
Primer investim i després
ja
aquesta taula la donem avant. Per una altra part, el Tribunal de Comptes cita Puigdemont i a Junqueras que se facin càrrec dels gastos que van ocasionar en el referèndum il·legal. Després tenim un fet que va ocorrir ahir a les Corts Valencianes, i és que un diputat de Vox, David García, va pujar a l'atril per a realitzar una interpel·lació i va penjar un cartell en una esvàstica i un os i un martell. Uh-huh. I, lògicament, se van portar una bronca del president i de la bancada d'Esquerres. Jo este matí he cridat a la formació de Vox i ells el que m'han contestat és: la idea era condenar, com ha hecho Europa, el nazismo i el comunismo. Uh-huh. I això era la peculiaritat d'ahir, de que dins de la Generalitat se fera esta manifestació. En contra, cal dir que els dos, el cartell que portava l'esvàstica i el martell i la hoz, estaven tachades, és a dir, ells el que venia a dir és que repulsaven. Uh-huh. Tenim les dades dels resultats de Unidas Podemos, val? Eren 134.750 vots emitits de la famosa pregunta de si volen la coalició. Uh-huh. I en un 96,84% van dir que sí. En este cas, així com el Partit Socialista no va fer públic el de les...
desglossat, no?
No ha desglossat per, uh-huh, per províncies. En este cas, Unidas Podemos mos ha donat les dates de la Comunitat Valenciana i ha dit que 15.257 56 vots emets i d'aixòs 15.256 van dir que sí el 14.758. És a dir, ha superat la mitja nacional així en la Comunitat Valenciana. Uh-huh. D'un 96 en 8 ha passat d'un 97 en 45. També vos passa el tall de veu de Marisa Saavedra, la diputada
nacional
per Castelló.
Des d'Unides Podem valorem molt positivament la gran participació en la consulta i l'aval al preacord entre el PSOE.
Perdó. Bueno, s'ha tallat la gravació, era uh-huh. simplement un agraïment sí. de l'aval que ha fet la Comunitat Valenciana a este preacord. Per una altra banda, també tenim un fet que va ser ahir que el Partit Socialista va aprovar la llei Mordassa digital i Unides Podem va pegar la cabotà. Uh-huh. Se va aprovar este projecte s'ha aprovat en el sí de PP i Ciudadanos, lògicament en el no d'Esquerra Republicana i en l'abstenció d'Unides Podem, o sigui que el decret així davant de contra la República Digital Catalana. Després també n'hi ha un tuit que ens ha escrit, que ha fet públic el Nom de Déu, que també és molt curiós, a més m'ha llamat l'atenció, vaig a llegir-lo textualment perquè és un tuit que bueno, no sé si fa reflexionar o no, però bueno, és una manifestació d'Enric Nom de Déu, que en aquest moment, estàvem este matí parlant d'Enric Nom de Déu, ell ha sigut diputat per Castelló i ara en aquest moment està de secretari autonòmic
d'ocupació.
Uh-huh. Val? Bueno, textualment. Què diu la senyora Carmen Calvo que el dret a l'autodeterminació no existeix en cap país democràtic? Mira, no sé. El matrimoni igualitari tampoc existia. I ara sí. Espanya va ser un dels primers països d'Europa a legalitzar-lo. I va ser el partit de la senyora Calvo. Ara cadascú que reflexione i que pense.
Que pense, no? I ha deixat clar la seva
postura. Ningú espera a tots.
Uh-huh. Doncs amb això ens quedem. Després t'escoltem, Susana. Avui ja hem comentat diversos els convidats polítics, així uh-huh. que com cada jornada, moltes gràcies i fins d'ací una estoneta.
Molt bé, gràcies.
I nosaltres fem una xicoteta pausa, molts els convidats, així que comencem entrevistes a la 92.2.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball. Tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
Servilín Villarreal, limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilín, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal o llama al 653 20 42 94.
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja vam parlar amb la següent convidada fa només unes dies, jo crec que ni setmanes, perquè estaven d'aniversari a la parròquia de festes de Santa Isabel, però com recta final d'any no per allí l'activitat, tornem a parlar amb la presidenta de la confraria de Santa Isabel, Amèlia Moner. Amèlia, molt bon dia.
Bon dia, Seila.
I és que no pareu?
No.
No pareu. Entre festes, ara, rastrillo, d'ací no res, també suposem el Betlem.
Sí. No parem, vam acabar el diumenge, el diumenge va ser la festa principal, el dilluns vam acabar en la mesa, com tots els anys, per als difunts de la parròquia, i el mateix dilluns de matí ja estàvem muntant rastrillo per inaugurar-lo este dissabte.
Uh-huh. Un rastrillo ja 14 anys, no? O 14 edicions que ho esteu organitzant?
Sí, 14 anys ja, que al Saló d'allí de la parròquia fem un rastrillo a benefici pues, de les necessitats de la parròquia.
Uh-huh. Enguany, què podrà topetar la gent? O què és allò que soleu incloure en el rastrillo?
Pues bueno, principalment són articles de Nadal, pues Niños Jesús, naixements, adornos per a l'arbre, però claro, tot va ser pues, angelets, decoració de Nadal, pues, plats per a ficar pues, bombons, els típics pastissets de l'època de Nadal, llibres, material de papeleria, un poc de tot.
Ho donen els comerços? N'hi ha alguna cosa que diguem més de segona mà però que està en bones condicions i ho podeu vendre? D'on arriben, no?, aquests productes que hi són al mercadet?
La majoria són productes que nosaltres comprem. Comprem per... Com ara tenim la possibilitat i la facilitat de fer-ho a internet, hi ha uns almacens a Valladolid que se dediquen pues, a traure objectes d'issos religiosos, de Nadal, són el que nosaltres mirem, més tenen més coses. I també n'hi ha alguna cosa que mos dona la gent i que, com tu bé has dit, és de segona mà, però que està en bon ús.
Per què vau decidir, ja fa uns quants anys, iniciar això del mercadet?
Pues bé, per lo que se fa tots els anys, era per ajudar un poc a la parròquia. Una parròquia és una casa molt gran, pues que té tots els gastos que pot tindre qualsevol de les nostres cases, pues llum, aigua... I bueno, pues després, pues claro, s'han d'anar arreglant coses, passen els anys, pues se fan velles, com gastos com una casa, però pues en molts metres.
Així que amb aquesta essència continua i no sabem si també queda alguna cosa, no, per a gent que es pugui ajudar o si inclús també al Càritas parroquial també li destineu part.
Sí, això ho volia dir també, que nosaltres són el que repleguem, li ho donem al capellà, al pàrroco, i ell pues, distribuís pues, si n'hi ha alguna necessitat a Càritas. Primer, per supost, se cobrís i se tema, i després pues, lo que diem. I ara pues, enguany a veure si s'anima i tenim sort, perquè ja va tot, a partir d'ara, ja va tot encarat al de lo que parlàvem l'altre dia, al 50 aniversari de fundació de la parròquia.
Sí que és important, i també bueno, van renovant-se els pàrrocs, no? Van venint, però suposem que també respecten una miqueta la vostra idiosincràsia i les activitats que ja venien fent-se fa molts anys.
Sí, sí, tots els... Tant, jo bueno, he conegut a Juan Ángel, després a José Francisco, que ha estat amb nosaltres 4 anys, ho va mantindre, i ara pues, don Esteban també està per la llavor de continuar en lo que nosaltres estem fent.
Sí que també és important que estigui aquest recolzament, no? I que suposem ja és una cita que espera la gent del barri i de qualsevol punt de la ciutat que pot passar per allí.
Sí, perquè la veritat és que a vegades veus que s'arrima gent que la coneixes, perquè pues, Vila-real és una ciutat, però encara és un poble i encara coneixes la gent, no has parlat mai en ella, però la deslocalitzar pues, a lo millor un poc distant de lo que és el barri de la parròquia de Santa Isabel. Ve gent de tot el poble, i bueno, ara estes dies, per exemple, en Montany, la gent que habitualment va a missa i això, pues, entrava, ui, això m'agrada, que no me guardaré per això, uf, a veurem.
L'opció de reserva encara no està, no?
No, mos agradaria tindre un primer tot desposat, i que per lo menys la gent ho verà, i si pues, s'acaba una cosa, n'hi ha possibilitat de tornar-la a demanar ja dur, perquè la veritat és que les cosetes que n'hi ha agraden a la gent, i a l'almacén este que te dia que demanem, pues, a vegades cridem i inclús apenes acabat el mes d'agost ja estic demanant el catàleg perquè se queda sense coses. I pues, bueno, per lo que diem antes de lo que n'hi ha, pues, n'hi ha de tot, n'hi ha pues, naixements molt bonicos que per supost se'n pugen més de preu, i després pues, n'hi ha cosetes més xicotetes, pues, un preu més assequible, perquè solen, és costum que les catequistes, pues, pels xiquets que tenen al seu grup, ara per Nadal es regalen pues, a mi, un angelet per a colgar a l'arbre, algun naixement xicotico, tenen algun detallet en els xiquets. I pues, per això també n'hi ha gent, n'hi ha gènere i articles per a tots.
Tots els gustos i les butxaques, a més estarà durant tot el mes de desembre, inaugureu dissabte de vesprada, però ja a partir del dia 8 fins al 30, ahí esteu.
Ahí estem, sí. estarem de, ara ho dic un poc de memòria, crec que són de les 6 fins a les 7 i mitja, i d'això de dilluns a dissabte, i després en diumenge de matí de 10 a 1 i de 7 i mitja a 8 i mitja.
Més o menys aquestes seran les hores. També suposem diumenge, com n'hi ha molta més activitat a la parròquia, doncs aprofitar també que la gent té més temps lliure, va més xiquets i que puguem passar.
Sí, clar, nosaltres aprofitem molt pues, els caps de setmana que estan les catequesis, pues, quan normalment és quan hi sent que és més fàcil, pues, quan acaben pues, se passen per allí i ho veuen.
I com hem dit, ara després ho recordem, aquesta inauguració, i que la gent puga passar, però també ja suposem, no sé si pensant en això i una vegada inaugurat ja en el Belém, o va de la mà, o com ho feu?
De la mà, va de la mà tot i mesclat, perquè ja, ja antes, inclús crec que antes de les 10 dies de festa, ja van començar a poder apuntar-se els xiquets que volen participar al Belém. No sé ara exacte, crec que estan sobre uns 40 que s'han apuntat, i este dissabte ja comencen els assajos.
Exterior o dins de la parròquia?
Dins de la parròquia.
L'altra no, era, perquè fa uns anys ho feu fora, però clar, suposem això organitzativament era molt gran.
Sí, això és molt gran, és molta feina, és estar tot el dia... Clar, no te'n pots anar a casa que fa festa, no? Que també, doncs, pues, cal mos fer una paella en algun maset i molt a menys avem allí que mos quedàvem cuidant al carrer. Però com vam veure, a més també se sent millor i això, un any no sé si és perquè va ploure, vam començar a fer-ho dins, perquè o va ploure o era un any que coincidia en eleccions, entonces, claro, a veure com ho dic, l'Ajuntament, la policia, per tot el dispositiu que se necessita un dia d'eleccions, pues no mos donava, no recrimine res, i en això no recrimine res, perquè compreníem que no podíem fer-lo al carrer, perquè pues, al carrer també se necessiten una sèrie de coses, el carrer lliure, no pots tallar un carrer en un dia d'eleccions per tot el tema de dispositiu que es necessiten. Entonces, pues, van decidir dins, se munten els ambients, diversos ambients, pues, bueno, l'anunciació de l'Àngel, la visita a la posada, se van muntant per dins de l'església, els xiquets se faran hora de catecisme, dissabte 28, diumenge 22, a les 5 de la vesprada en dissabte i a les 11 del matí el diumenge. Són les hores que els xiquets i els joves van a catequesis. Doncs els xiquets també estan assentats als seus bancs i també pues, se sent millor i que és diferent, però pues, tots els seus pros i els seus contra.
Aquesta, amb això ja acabeu l'any, diguem, d'activitat més enllà de la habitual en una parròquia, o teniu alguna coseta més? O ja prou, no? Ja no vos donem més feina.
Sí, en el Belém, així a nivell de manejar molta gent, perquè el rastrillo, bueno, està muntat i estem les de junta de la cofreria, doncs mos anem tornant per estar, quan està obert cada dia un rato alguna. A nivell de manejar més gent, acabem ara en el Belén, hasta la processó infantil.
Ja, bueno, un descanset que de tant en tant també s'agraeix.
Sí, un descanset, però que enguany pues, no serà tant perquè...
Pels 50 anys.
Claro, celebra els 50 anys, no se celebren, és molt, molt típic dir això, però no se celebren tots els anys, mantenen en una parròquia, com heu pogut escoltar, molt viva. Entonces, pues, voldríem celebrar-ho com cal, recordant a tota la gent que ha passat per la parròquia, tots els parrocos que he tingut, encara no tenim res pensat, per això dic que també ens hem de posar en seguida a treballar, no serà a poc a poc. Esperem, si no passar, no n'hi ha algun canvi, inaugurar l'aniversari, les festes de novembre de l'any que ve, i mantenint-ho pues, durant l'any. O sigui, agafaríem un any de festa a festa. Això és un principi, la idea. Fent alguna coseta, que sigui molt senzilleta, tots els mesos, i això és en un moment, en un principi, el que se va arribar, vam parlar un poc la comissió que se va crear antes del canvi de, del nou parco. Ara, pues, claro.
Tocarà tornar, no?, a plantejar i el que puga sorgir.
Sí.
Ho anirem parlant, recordarem també el tema del Belén, però ens agradaria, Amèlia, que recordares aquest rastrillo, que la gent passe i que tiri una maneta, perquè al final doncs, és també en benefici de tota la comunitat religiosa i de tota aquesta zona de la ciutat.
Pues sí, és el que diem, és pues, per a cobrir necessitats de Càritas o necessitats de la parròquia. El que és més prioritari pues, és el que ajudem. Inaugurarem el dissabte després de la missa de les 6, serà sobre les 7 menys quart d'això, se beneirà i ja començarem i estarem menys les 10. Bueno, les 10 de festa, pues, llevant del dia 6 de desembre, el dia de la Constitució, que no només és un dia pels actes d'Iglésia, és un dia normal, pues estarà, si està normal el dia de la Puríssima, pues sí que la gent, com sol anar més a missa, pues sí que estarà obert, en horari, repetim, no?, de 6:30 a 7:30 de dilluns a dissabte, i en diumenge de 10 a 1 i de 7:30 a 8:30. I, bueno, si algun rato estem qualsevol qualsevol de la Junta per la parròquia i algú vol entrar i que li ensenyem algo, pues, encantades, i per supost que està obert a tot el poble.
Doncs esperem que vagi molt bé, que vos quedeu sense existències, una senyal seria, i Amèlia, com sempre, moltes gràcies i parlem d'ací no res, d'ací uns dies.
Molt bé, pues, com sempre, moltes gràcies a Ràdio Vila-real per donar-nos veu i poder contar les nostres coses. Gràcies, Celia.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
I una jornada més, ja la darrera de projeccions, ens anem a apropar a la sessió d'aquesta nit de Cine Culpable, la darrera, com dèiem, ja d'aquestes sessions oficials, i per tal de conèixer què s'ha previst i també fer una miqueta de balanç de la jornada d'ahir, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic des de l'organització del festival, Sònia de la Vega. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal, Seila?
Molt bé, un plaer parlar. En primer lloc, abans de present, parlem una miqueta de passat. Com va anar aquesta sessió de nit?
Pues bé, la veritat és que la sessió de nit va anar prou bé. Afluència de gent, pues, van vindre unes 200 persones. I la veritat és que, com va passar també la sessió del dit maig, ahir també les votacions van estar prou repartides. Lo qual vol dir, pues, que la gent li van agradar generalment tots els curts.
Uh-huh. Així que varietat, no? I enguany el tema del públic estarà més repartit, no? El que siga guanyador sembla que no ho serà per àmplia majoria.
De moment no. Tenim ahí a un que porta prou de votació.
Ah, sí? A veure què passa, finalment.
Fins d'esta nit no ho sabrem.
Doncs això també ho comentarem quan es puga donar el nom, però claro. Ens agradaria saber també què s'ha previst per avui. Crec que són 9 els curtmetratges que es projecten en aquesta darrera sessió oficial.
Sí, 9 curtmetratges, 4 d'ells internacionals, i en el que també podrem veure, pues, rostres coneguts. Fem un repàs, si vols, per uh-huh. els curtmetratges més o menys que podrem veure. Pues sí. Mira, obrirem la sessió en el tractamento, que és una comèdia d'una parella que va a una clínica on tenen una fórmula per a que un calb puga obtindre pèl d'un dia per a un altre. Pues és molt graciosa, no?
Sí.
La situació que se crea en aquesta clínica. Després tenim Malacuti, que és una soprano iriana, narra la història d'ella, que va tindre que anar-se, no?, va tindre que abandonar Iran per poder dedicar-se a la òpera, que és lo que ella volia, i cosa que allí no li permetien, per uh-huh. perdona. Després tenim des de Rússia, on me moten Tic Vescosmosa, si ho he dit bé, que és un curs d'animació que tracta la història d'una mare i un fill, que aquest fill naix ja directament siguent astronauta. Val? I també la situació que viu la mare, no? L'angústia de que el seu fill ha nascut astronauta i algun dia se n'anirà. Després tenim a Manuel, que és un drama psicològic que aborda els trastorns mentals. Aquesta és una obra que és d'ací de la comunitat, és d'ells. Després tenim a Lázaro, que és una comèdia que narra el moment en què Jesucrist torna a la vida al seu amic Lázaro. Després tenim un curtmetratge de Croàcia, Mouth of Truth, que parla també d'adolescents i de les dificultats que es troba una xica en un viatge de fin de curs degut a una asimetria que té en el seu cos. Tenim també a Carmen Ruiz, que va ser la nostra culpable l'any 2010. La podrem veure avui en el curtmetratge Mejor Actriz, de Sadrach Mork, que trata sobre una actriu en l'escenari i és una comèdia, no?, amb tints fantàstics. Després tenim des de Canadà Leiden Strait, que és un adolescent que té un trastorn obsessiu-compulsiu que ha d'estar tot el dia contant coses perquè pensa que si deixa de contar passarà alguna cosa roïn. I aleshores pues, la seva vida és un poc, no?, angustiosa, per aquest motiu. I ja per fi tancarem el festival en el curtmetratge Moros en la costa, en el qual podrem veure a l'actriu Vicky Peña, que va ser candidata als Goya dos vegades com a millor actriu de repart. I és una comèdia que versa sobre dos homosexuals, un és àrab i pobre i l'altre és un fill d'una família rica, que queden a casa per tindre relacions a casa del ric i es troben pues, en unes situacions còmiques, però també al mateix temps en un tint dramàtic. I bueno, és una sessió crec que prou forta perquè n'hi ha curtmetratges també molt bons. Jo crec que estan, la veritat que com ahir i com el dimarts estan molt, molt ben triats, no?, per part del comitè de selecció i pense que serà una bona sessió per a tancar el festival d'enguany.
Així que aquesta és la proposta, com deies, varietat. La varietat està el gust, també aquest caire internacional i ja suposem pensant en aquesta gala de demà. Vosaltres sabeu els resultats, però demà és quan es faran públics.
Exactament, demà serà quan el públic podrà saber si va estar encertat en les seues votacions i va estar d'acord, no?, en el jurat que tenim en guany.
Doncs això serà demà a partir de les 10:30, crec que és la gala, no?
Sí, la gala comença a les 10:30. Podrem comptar en la presència del nostre culpable, Víctor Palmero. I també pues, la gala serà presentada per l'humorista valencià Rafa Larcón, que segur que ens ho pot passar molt bé.
Doncs, si et sembla, demà ho tornem a recordar, Sònia, que vagi molt bé aquesta sessió, la darrera, que pugueu gaudir i ja nervis, suposem, quasi totalment fora.
Bueno, nervis estan ahí encara.
Encara, fins demà, no?
Però... és com un par de 5 dies. Que...
no li desitgem a ningú, però...
Sí, és que la criatura no isca i estem al pie del cañón i sempre en alerta perquè sempre hi tenen imprevistos i en aquestes coses mai se pot estar tranquil del tot.
Doncs esperem que es puguen portar almenys de la millor forma possible. Sònia de la Vega, com sempre, moltes gràcies i gaudiu d'aquesta darrera sessió oficial de Cine Culpable 2019.
Moltes gràcies, Eila.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, fruites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Ens anem a preparar una activitat que tindrà lloc aquest cap de setmana a la localitat, una activitat solidària a benefici d'una fundació que potser encara és desconeguda perquè la veritat és que no n'hi ha molts casos, no? Crec que isen les dades a 1 cada 20.000 xiquets. Així que anem a parlar d'aquesta exposició Angelets Solidaris a benefici de la Fundació ALPE amb les responsables d'aquesta mostra i també representants d'aquesta fundació. Mari, Estela, molt bon dia.
Hola.
Bon dia.
Vosaltres o vosotras representantes, ¿no?, en este caso de la fundación, y también como, como a par de la exposición tenim a l'artista María José. Pero si, no ho sé, si artista María José, ¿com te definim?
No, artista no.
Artista.
Simplement que m'agraden molt les manualitats, uh-huh, i sempre ha sigut algo que he fet des de molt menudeta.
Uh-huh. I ara explicarem. Ara explicarem perquè no ens ha durat a Loli. Loli, molt bon dia. També,
bon dia,
que estàs implicada, no? Perquè això és fruit de la Sirenitas, la Sirena, com era?
Sirenitas.
Sirenitas.
Sí.
Sirenitas, Ángel, ha de ir bé. Sí, sí, se conjuga això, ha de ir bé. O sea, el món de la fantasia s'ha de complir per ajudar. Però on comencem? Exposició, fundació, què expliquem primer? Fundació?
Fundació.
Fundació. Què és la Fundació Alpe?
Pues la Fundación Alpe está en Gijón, uh-huh, y la abrieron en el año 2010, la fundaron, uh-huh, y a raíz de ahí pues han ido avanzando poquito a poco, y luego está la coordinadora, que es Carmen Alonso, que es la que la fundó, y...
Uh-huh. ¿Y qué trata? Porque hemos dicho el nombre, pero no hemos dicho... ¿A qué da cabida?
Sí, ellos tratan la condroplasia y también otras displasias óseas.
Uh-huh. Que hay 250.
Hay muchos tipos.
Sí.
Tipos de enanismo, ¿no? Para que la gente... Que
no, hay 250 displasias, pero la más común se llama acondroplasia, que es lo que vulgarmente es enanismo, o para hacerlo, creo que más, pienso yo, mejor, para personas de talla no promedia.
Uh-huh. Para dejarlo claro, ¿no?
Claro.
Que en estas situaciones también lo comentabais vosotras. ¿Es una enfermedad? ¿No es una enfermedad? Es difícil definir, ¿no? Todavía hay muchas dudas, cómo referirse. También leíamos, bueno, si es una discapacidad. Bueno, decían que discapacidad tampoco. Tampoco, no tiene por qué.
Yo
no
pienso que una persona que mida menos, o sea, vamos a ver, si tú mides 1,80 y yo mido 1,50, o sea, tengo una enfermedad, lo que sí que es verdad, que ellos... Por la condroplasia, aparte de eso, de lo de la estatura, tiene muchísimas cosas que tienes que estar vigilando, porque uh-huh, mi nieta Emma está desde los 3 meses yendo a todos sitios, a atención temprana, a Valencia, a osteópata, que la fundación nos ha
facilitado.
Uh-huh. y luego revisiones médicas de todo tipo. Vamos a Gijón, intentamos ir una vez al año. Estaba también metida en el hospital de Málaga, porque aquí está la cosa un poquito más flojita, porque no han operado tantos niños.
Sí,
y ahí
porque
está...
en Málaga está un traumatólogo que es especializado en acondroplasia.
Uh-huh. Mm. Porque nos comentabais que la tecnología obviamente avanza. Hay operaciones,
gracias
cada
a Dios,
vez,
sí.
Hay operaciones,
sí,
se
sí
puede mejorar, ¿no? No es mucho, sí, pero claro, comentabais que a lo mejor 15 centímetros ya, hombre, es, para ellos es mucho.
Claro, de llegar a un, por ejemplo, o sea, es que mira, si estas cosas, la estatura tiene importancia, la gente a lo mejor puede decir, no tiene tanta importancia, bueno, si mides 1,50, pero si mides 1,30 en edad adulta, tú simplemente imagínate que vas, que tiene mi nieta una amiguita, y que va a casa de su amiga, pero vive en un quinto. Ella no llega. Uh-huh. O sea, esa tontería, pues como esas hay muchas que si te paras a pensar dices, tienen muchas dificultades la estatura. Uh-huh. Aparte de las otras cosas que pueda ocasionar la condroplasia.
Uh-huh. Así que es importante, ¿no? Creo que uno de los lemas, una campaña es acondroplasia sin clichés.
Exacto.
Muy bien, ¿no?
Muy
que
bien.
Es una de las campañas,
sí, sí,
que,
sí, sí,
claro, hay que, sí, sí, eliminar estas concepciones erróneas.
Claro, que exacto, la verdad es que hay que dar mucha visibilidad a esta acondroplasia o al organismo.
Sí,
y ya está,
genética.
Hay que darla, porque es bueno que la gente sepa, gracias a Dios, ahora mismo, yo que pienso que la gente está más, no es como antiguamente, mm, que estaba todo... No sé,
sí,
era más, y
miedo,
esta gente,
¿no?
Sí, y luego esta gente es que yo, ahora que estoy, claro, en ello, eran de burla. Hace poco salieron noticias que tenían unos trabajos bastante, que yo ahí no entro ni salgo, porque cada uno puede actuar, puede ir a un trabajo y hacer lo que considere, ¿no? Pero bueno, es un trabajo un poco que ha salido las noticias, hará unos 4 o 5 meses, ¿no?
Sí. Eso tampoco... Sí, para eso la fundación está muy al día también, sí. Y están ahí para defender un poquito lo que es
La dignidad, ¿no? Y
sí,
la,
exacto.
De la persona, ¿no? Bueno, sí. Leíamos apoyo gratuito, comentabais, ¿no?
Sí.
Todo gratuito.
Luego también es fundamental que, por ejemplo, mi nieta está en la familia, amigos, la está reconfortando, y hacerla fuerte y hacerla ver lo que es, la ha tocado y la ha tocado. Pero dentro de eso, pues que no pasa nada.
Normalidad.
Darla, sí, en el colegio.
Es que lo mejor es eso.
Claro,
normalidad.
La normalidad. En el colegio. Genial, aparte es que ella es que es un bichete, o sea, es
se hace querer, ¿no?
Mucho.
Será líder.
Sí, es un
tiene personalidad de líder,
mucha personalidad,
muchísimo carácter,
Ya desde que son pequeñitos ellos ya nacen con eso.
Es que es monísima, además, es que bueno, es claro, soy su abuela.
¿Qué vas a decir?
Pero es que es muy graciosa. La otra también, pero claro, esta no es que tenga nada especial, si la quieres igual, pero es que tiene algo diferente.
Es así.
Es así.
Es así. Es, así. ¿No? Es una situación física que eso le ha dado también una personalidad propia y especial.
Esa entrevista nos la enseñaré cuando sean grandes, porque la otra dirá, ah.
Pues no, ahora, ¿no? Pues no la subimos en internet, ¿no? Pues ahora,
si no le bueno, o tenga rojo. 20 años y se lo sepa, ya dirá,
hombre, también,
la abuelita.
Es graciosa.
Dale hombre, un beso a las dos.
La otra,
mándale un beso a las
la
dos. Arréglalo.
A Laia me la como, si es que me la como todos los domingos.
Es muy dulce, Laia.
La no, paella y Laia, ¿no?
Laia, sí.
Y su hermana mayor.
Y Pau, que es mi primer nieto, que es. Además va a ser un crack en el tenis. O sea que
tienen para todo.
Igual hacemos dentro de 10 años una
un especial de
Pau, Pau Marco.
Pues sale, ya de promoción de lo suyo no nos podemos quejar.
Sí.
Bueno, y en tot això, en aquest context de la xiqueta d'Emma, què heu fet, Maria José? Què has fet?
Pues tot va començar l'any passat. Jo doné classes particulars i una de les meves alumnes se n'anava a viure fora. I jo la volia molt, la vull, i li vaig fer un angelet perquè tinguera un record meu. D'ahir vaig començar perquè me va agradar i vaig fer per a totes les sirenites i per a més amics meus i a tota la gent li va agradar. Pues a partir d'ahir vaig començar a pensar en fer algo per a Emma. No pensava fer este volum d'angelets perquè pensava fer pues, això 15-20 per a que ella es venguera en la tenda, però mon pare l'any passat va caure mal, vaig tindre molt de temps no fer activitats i jo pensava i vaig començar a crear estos àngels i ara pues, estan ahí, se veuran tots a l'exposició.
I tant, i sí, un total de?
Més de 100. Ja vaig col·laborar també en una altra fundació que és per al càncer infantil i també vaig donar angelets i ara es donaré per la Fundació Alpe.
Cadascun diferent.
No n'hi ha
dos iguals.
Cap igual. Ningú n'és repetit. Ningú.
I quant de temps t'ha tocat fer-ho?
Un any.
Un anyet.
Un any. Estic preparant-los.
Material? O sea, és de tela, de ceràmica?
Són... Si te conté tot el que portes, el cap és un suro, el moño és un espart, el cos és dos rolls de paper del vàter o un roll de cuina, és un mocho, lo de més són tots cintes i... A partir d'ahí és l'àngel.
Així que solidari i respectuós en el medi ambient perquè recicles i reutilitzes.
Tot. Jo he vist alguns, però la veritat és que com els que fa ella tienen algo diferente, tienen más... Están hechos con mimo, o sea, las cintas...
Están molt personalitzats.
Sí, molt bonicos.
Tot va en conjunta, tot, si porta la coroneta, els llaces...
Diferents, llaços diferents, tots són diferents. Tots.
Així que ahí estaran...
N'hi ha també de dos tamanys, igual que nosaltres som de dos tamanys, està la condoplàcia, estem nosaltres, doncs allí també tenim àngels de dos tamanys.
És la realitat.
És la realitat i és el que n'hi haurà. I m'agradaria que molta gent passara a veure l'exposició.
Una exposició que s'inaugura divendres de vesprada i estarà el cap de setmana i la intenció, més enllà d'exposar, que també,
que es venguen. Que sí, perquè els diners van...
Tot el que se recauda anirà per a la Fundació Albert.
Sí. Sí, porque aparte de lo económico, es que viene mucha gente, porque yo en el comercio, aparte de la hucha y eso, pues, ay, que ¿esto para qué es? ¿Esta hucha? Digo, esto, condoplasia, digo, y nadie lo sabe.
Ese no, es que claro, es un nombre que si claro, no entonces, te afecta, ¿no?
Claro, entonces entrarán, verán, ay, y el mensaje es acondroplasia. Y mucha gente dirá, oye, ¿y eso qué es?
Pues para ahí estaremos nosotras, para explicarlo y claro, dar un poquito de visibilidad.
Comentaba. La fundadora hablé sí. yo ayer justamente anoche y me dice cómo me hubiese gustado de haber estado aquí, pero justamente mira estaba viajando a Checoslovaquia para informar y dar información a padres con nenes con acondroplasia, porque allí a lo mejor pues no existe la asociación, o sea la fundación, y hacen la verdad que es una labor
importante
a nivel
internacional, ¿no?
internacional.
Así que sí. Es importante.
También le quiero dar las gracias al ayuntamiento que nos ha. Nosotros, claro, al ser esto, se nos ha venido un poquito grande, porque de la pequeña exposición a. Y claro.
Las opciones eran la tienda o un garaje,
claro,
¿no?
Entonces, claro,
ya, ahora pues, la Casa del Mundo.
El ayuntamiento claro. Sí, pues nos ha
ofrecido
todo lo que estaba en su mano, y la verdad, con la gente que hemos podido hablar, todos estamos encantados, la verdad. Hay que dar gracias a.
Sí.
A todos ellos. Gente,
todos
¿no?
están
sí.
colaborando sí. para que todo
sí.
salga bien.
Porque claro, luego la fundación recibe el dinero y el creo que todo lo que os da las familias es gratuito, ¿no? Consejo médico, apoyo, que en principio
sí.
la
bueno,
mayoría
sí.
¿no? de cosas es, son gratuitas.
Sí. Bueno, el certamen, por ejemplo, no. Uh-huh. Que hace cada 4 años, pero claro, es que traer a un montón de médicos que colaboran gratuitamente, pero o sea, hacer un congreso de esos,
claro, organizarlo
a nivel internacional, sí. eso es algo
sí, pues, eso lo hacen cada 4 años.
Uh-huh. Así que también es importante, ¿no? que se conozca la labor de la fundación, que más allá de ayudar a las familias también intenta pues acercar los avances, las nuevas investigaciones y todo aquello que en un momento dado pueda ayudar.
Exacto. Claro. Sí.
Uh-huh. Las sirenitas ¿por qué? Ahora, porque si Wendy, ahora expliqué una miqueta, pero si ahora no, ahora estás
querés,
es que he venido a Copenhague, que ha pasado, no,
bueno, casi.
No, simplement som un grup de companyeres de la piscina, uh-huh. i quan això de tots els grups de pues mos tenim que fer un grup, pues va eixir el nom de Sirenita, pues perquè com nadem juntes, o sea, la nostra
la unió, el
la nostra unió és la piscina.
Uh-huh.
I la veritat que som un grup que són molt bones amigues, a part d'allí, són molt bones amigues, quan una necessita alguna cosa estem sempre damunt, qualsevol cosa saben que comptem en totes, cada una efectivament en el que pot. Ja no, sí, sí. Ja no se trata, si no se trata d'econòmic, així se trata d'ajuda de tot, perquè hem tingut coses fortetes en el grup i entonces pues, entre totes intentem superar-ho.
Uh-huh.
I així no, va néixer el grup i les sirenites, i nosaltres sempre sirenites i així no és. Així no és el grup, però per és
una bonita amistat, com obra, hay, la verdad que hay pocas, porque uh-huh. cada uno va a su bola y la verdad que nosotros hemos conseguido de momento.
Sí, no, la verdad que es que somos cada una, tenemos nuestros grupos de amigos, no somos una es vecina de la escalera, la otra porque por lo que sea y, sí. y tenemos el grupo este para
y ahí está
sí
y sortixen coses tan boniques com aquesta
sí sí y, claro. I una diu de fer algo i enseguida totes cada una lo que pot fer. Ara mateixa tenim un desplegament en casa de Maria José que no vos ho podeu imaginar si se poguera estar gravant el desplegament que n'hi ha que n'hi ha les que n'hi ha allí. Quantes n'hi hauran?
Pues el
8 o 10 persones de
claro,
allí que estan encaixant tots els angelets
per a transportar-los a la casa
no,
de
Somos 14, ¿no? 14
perquè claro, el que té una furgoneta te deixa la furgoneta, no te preocupes, l'altre porta unes caixes i jo portaré, cada un porta una cosa, però això te dic jo que ja no se trata de se trata de d'entre
sí, sí.
tots.
És un pues
allí estan
no?
empaquetant sí. tots els angelets claro. per a portar-los. Vull dir-te jo que nosaltres estem i allà en sa casa estan allí organitzant-ho tot.
Tan desallotjat, no? Com aquell que diu.
Sí, per això t'he
dit. Que... no sé com dormirem sense àngels.
Tenia la casa invadida, Maria José.
No, la casa de mon pare, que vaig tindre que buidar una habitació per a poder-los anar fent i col·locar,
I
perquè això ocupa prou
clar.
De volum, i en ma casa no podria tindre els tots, i cada un que feia el portava allí.
Uh-huh. Així que... I...
Claro. Ara tots a casa d'Esmundina
i ja esperem que no torne cap, no?
No, esperem que no.
Jo no, no seguro, seguro. Jo és que
jo espere que cap.
Uh-huh.
Que se venguen tots.
Claro.
El preu està fixat? Serà donatiu?
No, perquè cada un, com és individual, cada un té una feina diferent, tots no se poden valorar igual. Entonces tindran diferents preus, cada angelet portarà el seu preu i
cadascú fins on vulgui.
Estaran entre 25 i uns 40 euros, depenent de la feina que
ha portat
i les cintes i els complements, perquè clar, cadascú és diferent, tots no se poden valorar igual.
Així que la gent que ho sàpia, estareu divendres de vesprada, tot dissabte, sí, pareu a dinar, perquè obviament sí, fa falta, no?, sí, agafar sí, forces, no? I després, diumenge, ja per a que sí, puga menjar-se Maria sí, a Laia, pues, també vos sí, deixeu ja sí, sí, lliure, no?
Sí.
Sí. I sí que la gent que ho sàpia, convideu a la gent a que es passi per allí, per la Casa dels Mundina, que conega què és aquesta patologia, no?, la condroplàsia, també la tasca de la fundació i doncs, que puga gaudir dels angelets.
Bueno, hombre, invitar a todo el mundo que quiera y le apetezca. Al ayuntamiento todos están invitados, que ya se lo hemos hecho saber. En el Villarreal también nos han abierto las puertas. Seguramente vendrá, o sea, lo que pasa es que como están concentrados el viernes no podrían, o sea, no pueden venir más algún jugador más. Pero es que yo soy muy futbolera, ¿eh?
No nos hemos dado cuenta. ¿Qué dónde hace Javi Mata el programa? También
sí, sí, sí. Que por cierto, a ver si en su programa deja unos 5 segunditos y esas charlas tan graciosas que él hace, que yo lo escucho todos los días, pues que diga algo, que se lo agradeceré toda la vida.
¿Cómo lo suelta? Me encanta, claro, porque ella lo deja caer.
Ella es muy natural, es conforme a
ella, es transparente,
así, tal cual. No es por...
Oye, eso no está muy revalorado siempre, ¿eh?
No, es que tú te la encuentras un día por la calle y ella es así. Es así, por eso la queremos tanto.
Es que vamos a ver. Pues mira,
aunque bautices a la gente por nombres que no son.
Sí. Hombre, ahora mira, quiero agradecer sobre todo a María José, porque para mí es especial, porque lo que ha hecho
Y las horas que habrá tirado.
Sí, o sea, eso no, hay poca gente que lo hace. Eso ella lo sabe, pero si supiese internamente. Es más, quiero darle eso, pues todo mi apoyo, y que eso seguramente la vida le dará cosas buenas, porque es que gente buena, hay que darle cosas buenas. Pero quiero agradecérselo a María José, a Lolín, a Carmen Gregori, Carmen Rodríguez, a Marina, nuestra Marina especial, a Leo, a Marta,
Asten,
Delfina, Lolita, Sonín,
Amparo, Fina, otra,
pues
Amparo.
Todas esas, es que me pongo un poco nerviosa y ya no, pero las conozco a todas, ¿eh? Agradecérselo mucho, no muchísimo, por lo que están haciendo, aparte de la fundación, pues con mi nieta, que cuando nació realmente lo primero me lo pasé un poquito mal.
Claro, no, nadie lo espera, ¿no?
Claro,
no.
Sí. Y como abuela, a mi yerno y a mi hija, darle un 10, porque, o sea, un 10. Porque, ejemplo, en ningún momento los vi que estuviesen tristes, que no, para adelante. Lo pasé yo peor, pues, como abuela, pero pienso que como las abuelas pensamos de otra manera. Pues nada, y agradecer a todo el mundo que vaya y ya está.
Pues bueno, esperemos que así sea, que María José t'encarregui més angelets i que d'ací no...
Bueno, ja no puc fer-ne més.
Ja, els dites ja no te donen més d'ací.
Estic morteta ja.
Pues bueno, que te donen uns mesos de vacances i a partir d'ahí...
Ara descansa, l'any que ve més.
Doncs xiques, moltíssimes gràcies, esperem que siguin molts els diners que es puguen arreplegar i que vagi molt bé, molts ànims, no? I que pugueu col·laborar en tota la gent que ho necessita en aquesta malaltia. No sabem, té la consideració malaltia, no sé, malaltia, patologia, rara, no? Perquè tampoc
sí,
és patologia així d'estas poco habituales. Esperemos que vaya muy bien. Muchas gracias también por presentarnos la labor de la fundación.
Muchas gracias a la radio, ¿eh?
No, nada.
Radio Villarreal 92.2.
Si es que te lo sabes, si es que hay una fan. Maris, muchas gracias también, Estela, muchísimas gracias. Loli, muchas gracias. Y también gracias María José, muchas gracias.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
Y
Molt bon dia, continuem i ara sí en una notícia que ens ha sorprès. David García, l'alcalde de Nules. Ahir, David, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Ahir vau estar en una presentació a Tarragona de Centrats pel Canvi i ens posa que naix una entitat oberta a tots els constitucionalistes catalans, presidida per Héctor Álvarez.
Així és. Ahir la veritat que va ser una extra pues, políticament interessant, no? Perquè vam, sempre que un pues, participa en qüestions en les que creu de veritat, com és el constitucionalisme centrista, no? Pues ahir se va constituir una plataforma, no? Una associació promoguda per la societat civil catalana, especialment en Tarragona, on en la Cambra de Comerç de Tarragona pues, va tindre jo aquesta presentació d'aquesta associació, on bueno, pues, vaig tindre el gust de participar en la taula presidencial, on vaig poder pues, dirigir unes paraules de suport a aquesta iniciativa, sí. I sobretot bueno, pues, dient en lo que crec, no? Que això pues, se té que traslladar a tres parts d'Espanya, en aquest punt en el que estem, en el que pareix que l'espai de centre ha quedat totalment desplaçat i òrfan, no? I per lo tant, pues, tenim que fer algo per unir-nos, per agafar força per a treballar per al nostre país.
Estava també Eva Parera, de Barcelona pel Canvi.
Sí, la número 2 i mà dreta de Manuel Valls, va estar també en la taula, també donant suport a aquesta iniciativa, que al cap i a la fi bueno, pues, coincidim, no? Coincidim en l'aposta pel municipalisme, mantenint les distàncies, evidentment, però en el municipalisme, i sobretot en aquesta idea, no? d'un espai constitucionalista, moderat, d'entendiment, i sobretot centrista, no? En el que també pues, està apostant a la mateixa Manuel Valls. Jo, bueno, per lo que vaig dir i espere, és que tard o pront sorgisca, a part de moviments associatius, que sorgisca també algun tipus de plataforma política a Catalunya que puga ser capaç d'il·lusionar a tants milions de catalans que no se senten representats per ningú i que necessiten aquest espai, sobretot el sentit comú, que pareix que és que l'han perdut i se sent que s'ha perdut en la política i sobretot en la política catalana. I bueno, pues, nosaltres al final, jo com a president de Coalició de Centre Democràtic, que va ser en qualitat del que vaig anar allà a la presentació, pues, estarem ahí, no?, per a participar i poder col·laborar en la governabilitat del nostre país i sobretot si tenim que començar per a la mateixa pel punt que està pues, marcant un poc la crisi territorial de l'Estat, que és Catalunya, i bueno, en el que puguem col·laborar, pues, ja anem a estar.
Només serà col·laboració perquè, per lo que jo he llegit, les teues paraules van a ells, i segons diuen, els va donar molt d'ànim per a seguir i per a apostar per aquest projecte. Només estàs per a donar-los ànims o realment ahir n'hi ha més ganes de formar aquesta plataforma política liderada per Valls?
Bueno, Valls ho ha dit ell, no ho dic jo, però ell va dir fa unes setmanes que ell s'oferís a ser útil, no? A ser útil en la política catalana, de moment, i en aquest sentit, pues, bueno, pues, és probable, no? Si finalment s'adelanten les eleccions autonòmiques a Catalunya l'any que ve, és molt probable que pugui haver aquesta plataforma constitucionalista i, vamos, jo personalment entenc que no n'hi ha millor líder ara mateixa per a poder encapçalar aquesta plataforma que reuneixca el constitucionalisme moderat i que puga vèncer, que és l'important, als independentistes, no? I en aquest sentit, pues, jo espero que, com ha dit, no? I com vaig dir ahir, que aquesta plataforma política agafi cos, que s'està treballant en aquest sentit, i jo personalment, i com a representant del partit, pues, per suposar que estaré a disposició de col·laborar en la mesura de les meues possibilitats i capacitats en ajudar al meu país, com no podria ser d'una altra manera.
Treballaràs des de la teua zona per a seguir aglutinant gent en este projecte?
Sí, ho du fent ja molts anys, o sigui que per suposat que seguirem en aquesta línia d'intentar allà on se puga, no? En la província de Castelló, en la Comunitat Valenciana, a tot l'estat espanyol, en la mesura de nostres possibilitats i temps, que és limitat, però bueno, dins de les possibilitats, pues poder propiciar aquest espai del centre, que com dic, bueno, pues crec que som molts milions d'espanyols que cada volta tenim més problemes a l'hora de votar, perquè no tenim a ningú que ens represente de veritat aquest espai, no, aquest projecte de centre, com era el centre suarista, i en aquest sentit, bueno, pues tenim que fer tot el possible per a que en les properes eleccions generals, en les properes eleccions autonòmiques, siguin les de Catalunya i després les demés que tenen que vindre d'aquí a 4 anys, pues els centristes puguem tindre una papeleta per a poder votar de forma útil i convençuda i no tindre que anar a votar al menos malo, ¿no? O al que, lo que per exemple han fet aquestes últimes eleccions molts, ¿no? Sí. Ningú ens convencia i al final, pues bueno, pues fas una llista i el que menos coses resistents pues és el que li dones el teu apoyo, ¿no? Però això no és lo que té que ser i tenim que fer aquest esforç per aglutinar i com dic, i ara per a Catalunya que serà el primer pas, sí. Manuel Valls és la persona idònia, esperem i espere que doni aquest pas endavant i nosaltres, com ha dit, anem a estar a disposició de la col·laboració total i, per suposat, de participació en aquesta plataforma política.
Pues, David García, dit queda, alcalde de Nules, i pues mos dones moltes notícies, això és bo. Moltes gràcies per atendre-mos i a veure quan més als nostres estudis, que t'estem esperant.
Antes d'acabar l'any, promès que estarem allí.
Perfecte, moltes gràcies.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la Clínica Médico-Estética, doctora Encarna Sorribes, conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
I una setmana més anem a repassar actualitat de Benicàssim, també de la Diputació, amb la gent de Ciutadans. Com sempre, saludem a Cristina Fernández. Cristina, molt bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Molt bé, un plaer parlar. I avui crec que ens eixirà un programa, una entrevista prou econòmica, no? Parlem de pressupostos. Aquesta setmana, no, ahir mateix es van aprovar és de la Diputació, si et sembla comencem per ahir, ja que també teníem fa no res així al president provincial. Consens, sembla, Ciutadans es va abstindre d'aquests pressupostos, però com va ser el procediment, com va anar?
Bueno, la veritat és que, com tu dius, van eixir endavant a banda de per la majoria que té el govern del Partit Socialista i de Compromís també per l'abstenció del Partit Popular i de Ciudadanos. I, bueno, va ser un plenari, la veritat, prou sossegat, perquè, com ja saps, és el primer any d'aquesta legislatura on són els primers pressupostos del nou govern. Van voler donar aquest vot de confiança perquè no podem valorar encara res a nivell econòmic ni a nivell d'execució perquè comencem ara. Sí que és veritat que fa 5 mesos que han entrat de govern, però pensem que tampoc ha donat molt de temps per a executar. És un dels motius que nosaltres vam reprochar una miqueta, però no només a l'equip de govern actual, sinó també a l'equip anterior, a l'equip del Partit Popular, en respecte a l'execució del pressupost. Una execució molt baixa, apenes, si recordo, un 30 o 35% en inversions i una miqueta més en gas corrent. Això vol dir que tot el que està previst per a fer en l'any 2019 no s'ha fet, o s'ha fet només un 35%. És una de les qüestions que vam criticar, pues ja t'he dit, a l'equip actual, a l'equip que ha eixit del govern, i bueno, i també una miqueta al temps este convuls de tantes eleccions a nivell nacional i de que n'hi hagi una miqueta d'inestabilitat també al govern central.
I també crec que reclamava vostè una miqueta d'efectivitat o d'eficiència a l'hora de donar aquestes ajudes als municipis, ja que també, diguem, ha estat una de les estreles defensades pel nou equip de govern de la Diputació.
Sí, nosaltres es pareix una bona mesura. Jo pense que és veritat que els municipis xicotets tenen menys recursos econòmics i humans, que és el que demanem, no? Demanem una miqueta aquest equilibri entre les ajudes que donem als municipis xicotets, les ajudes econòmiques i les ajudes a nivell de personal. Per què? Perquè si no saturem els ajuntaments i al final pot ser una mesura contraproduent. Uh-huh. És a dir, bueno, jo vaig ficar el tema de xarxa llibres com a exemple, o el d'edificant, el planificant. Són competències de que la Generalitat en el seu dia va transferir als ajuntaments i que va passar que va ser una miqueta caòtic o prou caòtic i els ajuntaments es van veure ofegats perquè no podien donar resposta a totes les accions que demanaven el pla. Entonces, està bé que financem els ajuntaments xicotets, però també que li donem les ferramentes en el tema de recursos humans per a que se pugui fer i també estar una miqueta pendents de la gestió diària, no només donar els diners i oblidar-se de lo de més.
I sí que aquest va ser un dels punts d'ahir d'aquesta sessió, però també ens agradaria conèixer com estan els pressupostos a Benicàssim. Ja li van preguntar la setmana passada, no? Al respecte, però com continuen? Ja està més aclarida la situació?
Pues a veure, continuem fent una miqueta de Tetris, a veure si podem quadrar tots els comptes i a veure si cadascú se pot retallar una miqueta en tot el que vol fer a la seva àrea. Bueno, ja te vaig comentar que ens van passar de les propostes, ens van passar econòmicament en prou diners i estem a veure, continuem en negociacions a veure com podem acabar de quadrar els comptes. És veritat que també teníem els pressupostos de Diputació i esta setmana hem deixat una miqueta
passar
a banda és de l'Ajuntament, perquè, clar, ja saps que l'alcaldessa també és diputada provincial, jo també, i n'hi ha un altre de l'equip de l'oposició de l'Ajuntament de Benicàssim de Compromís, que també estem a la Diputació.
Uh-huh.
Doncs vam, això, aquesta setmana hem deixat passar una miqueta i ara tornem a ficar-nos damunt de la taula per a fer aquests i se joc de xinos favoríssimos
entren
els comptes.
I sí que ja per últim, perquè sabem que té una reunió des d'ara, un apunt, no? Ja que també vostè és regidora de turisme a Benicàssim, al FIB, no? Que d'ací uns dies ja hi sent els abonaments per als que estiguen allà empadronats, així que doncs, també un tret d'eixida amb un nou aire, no? Un nou format, a veure com va el FIB enguany.
La veritat és que nosaltres ja vam tindre una primera reunió en els nous propietaris del festival i en principi van dir pues, que continuaria en la mateixa línia, en un cartell similar, que no se solaparia en altres festivals, com tenen, per exemple, l'Arenal de Burriana, que és una setmana o dos després del FIB.
Uh-huh.
I, bueno, i estem una miqueta a l'expectativa a veure que passe i a veure que sí que és veritat que hi són els abonaments i bueno, també ens podrem donar una miqueta d'idea en el que se vaig venent.
Uh-huh.
En el cartell, en el preu dels abonaments i bueno, estem aixina a l'expectativa. A veure, ara són períodes, ara Nadal normalment és un període on se regalen moltes entrades de festivals i d'esdeveniments.
Uh-huh.
I esperem que tingui una bona acollida. Uh-huh. En qualsevol cas estem, com te dic, a l'expectativa de ja veure què passa.
Uh-huh. Doncs també estarem pendents a veure com va la situació d'aquesta nova versió per a Isidro del FIB. Cristina Fernández, com sempre, com cada setmana, moltes gràcies i parlem d'ací uns dies.
Moltes gràcies a vosaltres, bon dia.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Vila-real pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Continuem així en protagonistes, en tots els oients que estan escoltant-nos i ara anem a presentar a la nostra pròxima convidada, l'alcaldessa d'Almassora, Mercè Galí. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Mercè, claro, jo antes te di, antes d'entrar, tutegem-nos, perquè nosaltres sempre ens veiem en festes.
Cert, jo sol vindré sempre a festes de Vila-real, ens convida l'alcalde.
Uh-huh.
I no solen fallar mai a la cita.
i com sempre es veiem en un ambient de festiu, m'és impossible parlar-te de vostè. Merche, ara és període de pressupostos. Estem parlant de tots els pressupostos, ahir se van aprovar des de la Diputació, en molt de consens i molta harmonia, i li preguntem, el poble d'Almassora com porta els pressupostos?
Pues el poble d'Almassora també està treballant i elaborant els pressupostos per... es dirigís la mateixa persona que ha preparat des de la Diputació, Santiago Agustí, que és el nostre regidor d'Hisenda i diputat d'Hisenda també. Per tant, està treballant en els dos pressupostos a l'hora, molt ocupat, i estem pràcticament tancant tots els capítols del pressupost per a poder-los portar al ple ordinari del mes de desembre.
Per cert, el president de la Diputació li donava les gràcies a Santiago per l'esforç que havia fet, suposo que és una persona que li dona ese caràcter social als pressupostos, per això l'heu triat, suposo, no?
La veritat és que Santiago ja va ser regidor d'Hisenda també en Almassora en l'anterior legislatura. Va ser durant dos anys, els mateixos dos anys que va coincidir que jo vaig ser també l'alcaldessa, i és una persona absolutament treballadora, responsable en el seu treball, en el que he confiat jo plenament, i que ve que també la proposta d'Almassora de que ell fora diputat, perquè sabem de la seva valia i del seu compromís també amb la política i amb els veïns, primer d'Almassora i ara pues, de tota la província, així que jo crec que és un reconeixement també a aquesta bona feina feta en l'Ajuntament d'Almassora, que ara la trasllada a la Diputació, i crec que amb ells hi som tots guanyant.
El fet de que en esta legislatura, perquè cal recordar que en l'anterior legislatura hi havia un acord, una coalició entre el Partit Socialista i Compromís, on van portar la direcció de l'alcaldia dos anys Susana i dos anys la vas portar tu. Esta legislatura serà més fàcil o serà més productiva en quant a governar en l'alcaldia durant els quatre anys?
En la primera legislatura, quan es van plantejar aquesta possibilitat, la veritat que va ser Compromís qui la va ficar com a peça fonamental per poder aplegar a un pacte. El Partit Socialista pensava que era millor que l'alcaldia estiguera els quatre anys recaiguera la mateixa persona. La fórmula finalment va funcionar, però és ben cert que en dos anys una persona no pot abarcar ni portar endavant tots aquests projectes que té pensat per a tota la legislatura, inclús per a més temps, perquè quan te planteges un programa electoral sempre penses en propostes que se van a poder executar de forma immediata, però hi ha moltes altres que se van a dilatar en el temps i necessites la confiança dels teus veïns i veïnes per a poder-los portar endavant en més temps. Ara el poble d'Almassora novament en les urnes ens va donar la confiança, una confiança molt més ampla de la que va donar a Compromís, i això sí que ens dona l'oportunitat i també la responsabilitat d'acabar i els projectes que van plantejar en un principi i d'encetar nous que necessita el poble d'Almassora. Jo pues, agrair cada volta que me doneu l'oportunitat d'agrair i ser recolzament i esperar sempre estar a l'alçada del repte que tenim per davant.
Per què en esta legislatura fan el govern en Ciudadanos i no en Compromís?
Teníem la responsabilitat de formar un govern. Després de les eleccions es van plantejar tres alternatives que nosaltres vam estudiar. Una d'elles era un govern en minoria. La segona era un pacte en Compromís i la tercera, pues, perquè numèricament també se podia, un pacte en Ciudadanos. Vam intentar ese pacte en Compromís, vam estar setmanes treballant, però no vam ser capaços, o jo me considere que no vaig poder aplegar a convenceros de que podíem seguir treballant junts. També pense que el resultat electoral no va afavorir ese pacte, perquè Compromís d'alguna manera se va sentir pues, desplaçat en favor del Partit Socialista, i això va ser difícil convencerlos de que tornaren a treballar junts amb nosaltres, de dir que això era possible i que podien encara tindre 4 anys per davant. Aplegats a un punt mort en la negociació, que no era possible avançar, i no per aspectes de programa que es teníem tots tancats, sinó més bé aspectes estructurals i econòmics, vam decidir que no podíem deixar el govern d'Almassora amb una inestabilitat, just a més en un moment clau, que és el que tenim ara per davant, perquè tenim que abordar totes les inversions a què ens obliga Europa, i per tant teníem que prendre decisions ràpides i eficaces per al poble, en benefici del poble. I per això vam girar el vaixell cap a Ciudadanos, també ficant per davant el programa. No vam tindre tampoc ningun problema en poder trobar ese punt comú entre els dos partits, i va ser possible, i vam decidir que aquesta seria la via, que no anàvem a esperar més i que no anàvem a quedar-nos en minoria, perquè després d'un primer ple d'organització molt dur, en el que Compromís va rebutjar absolutament totes les propostes que se van portar allí, moltes d'elles que havien sigut prèviament pactades quan havíem estat negociant amb ells, les va rebutjar en absolut, ens van donar compte que no anaven a ser acompanyants en l'equip de govern, però tampoc anàvem a acompanyar-nos en el viatge d'esta legislatura, que requeria una alçada de mires i un treballar tots plegats per al poble. No trobant aquest recolzament, van veure que l'única alternativa era buscar la majoria, i s'ha la que podien conformar perfectament en Ciutadans.
Parlem d'inversions pel poble, que és el que els interessa als oients.
Sí.
Inversions pel Masora.
Mira, Europa ens va donar els fons FEDER, 5 milions d'euros per a inversions, sumats a 5 milions més d'euros que tenia que invertir de fons propis de l'Ajuntament. Per tant, tenim el repte de gastar esos 10 milions d'euros. En aquest moment estem vora ja a un 30% dels diners invertit. Falta per davant encara el 70% restant que tenim fins a 2023. Jo sempre ho dic als meus veïns, 31 de desembre de 2023 tindrem que haver-ho gastat tot, però haver-ho gastat a més amb seny i seguint tota l'estratègia que primer se va treballar amb els propis veïns. Enguany anem a culminar una de les obres, una de les inversions més grans que n'hi haven, que era la construcció del trinquet. En aquests moments està ja pràcticament acabada l'obra, que té un cost de aproximadament 1 milió d'euros. D'aquest 1 milió d'euros, que en un principi i en anys anteriors i legislatures anteriors estava el govern d'Almassora anava a fer-se responsable de tot, ara en aquests moments l'Ajuntament d'Almassora simplement va pagar un 30% del seu cost. Imagina't el que ha suposat. De la meitat la paga Europa, i de la meitat que li correspondria a l'Ajuntament, 200.000 euros més es paga la Diputació. O sigui,
s'ha aconseguit una quantitat important.
Importantíssima de fons que han vingut de fora de l'Ajuntament.
I que se poden emplear en altres coses.
Efectivament, i es deixa disponibles diners per altres coses. Una de les inversions també més importants i apostes de l'equip de govern és acabar el carrer Sant Jaume, una de les entrades principals d'Almassora. Vam dir als veïns que teníem unes entrades al poble que no es pareixien ni dignes siquiera. Vam triar encetar les inversions per el carrer Sant Jaume perquè era el carrer que portava més anys sense cap tipus d'inversió. L'hem transformat en un bulevard, una zona molt més amable amb el peató, molt més amable també amb el ciclista, i que regula el tràfic d'una manera molt més segura, perquè no havia molts problemes de seguretat. Enguany aconseguirem acabar tot aquest tram del carrer Sant Jaume, una inversió també de més de 800.000 euros que s'han fet en aquest carrer, i ja estem pensant i treballant i buscant recursos per a les altres entrades del poble. La pròxima serà l'Avinguda Castelló i el carrer San Fernando, seran els pròxims, i el carrer Boqueres, que ja el tenim executat i que ara, en aquests moments, ahir mateixa vaig estar jo en la taula de contratació per obrir els plecs per acabar l'obra civil del carrer Boqueres. En això completarem les principals entrades del poble, també inversions molt importants per al poble d'Almassora.
Transformarà el que diem d'alguna manera la primera visió que té el visitant Almassora quan entra, des dels diferents punts tindrà una visió d'una Almassora més bonica.
Més bonica, més moderna, més segura i molt més respectuosa i molt més a favor de vianants i de ciclistes, perquè això és l'objectiu que també ens ha ficat a Europa, fer ciutats més sostenibles, uh-huh. més amables en el peató, i en això és en el que estem treballant. Jo sempre, allà també on vaig, sempre dic que el meu objectiu és que al Masora se la conega i se la reconega, pese a ser una ciutat menuda entre poblacions majors, com és Vila-real, on estem ara en aquest moment, o Castelló. Sempre ha sigut i ser poble pel que passaves quan uh-huh. anaves cap a Vila-real o cap a Castelló. Això jo volia que canviara. Jo crec que ho estem aconseguint. Moltes ocasions, companys de pobles veïns ens diuen que sí que se parla molt d'Almassora uh-huh. en aquests moments, i això és una gran satisfacció per a mi, perquè sempre ha sigut l'objectiu. Volem ser una ciutat que se'ns conega i se'ns reconega fora. Per això també moltes inversions d'UCI van anar a estar destinades a el turisme. Almassora, volem aprofitar-nos.
Sí, això parlàvem, del turisme, mm. del comerç, de l'impuls que se pot tindre en aquesta població, mm-hmm. que jo crec que sí que n'hi ha prou inversors i gent que estaria disposada a invertir en aquesta població.
Jo crec que sí, per això tota la tasca feta en què se parle d'Almassora, uh-huh. perquè això és important per al que algú gire la mirada envers uh-huh. nosaltres, i després anar treballant en aquells punts forts que tenim. Nosaltres, quins són els que hem detectat? Entenem que és el paratge natural del riu Millars,
per exemple.
Exactament, que ha sigut és un gran desconegut, i mentre estem visitant i adorant.
Que tots els pobles no ho tenen, eh?
Exactament. Vies verdes d'altres llocs, no molts almassorins ni siquiera han descobrit la nostra via verda en un paratge natural protegit com és el de Riu-Millers. Efectivament. Ara, en aquest moment, estem treballant i fent obres també en ese entorn per a unir la senda verda que ens porta fins a la mar, treballant-lo, a més, pues, d'una forma molt més integradora en el paisatge que com s'havia fet abans. També hem estat excavant i consolidant el jaciment del Torrelló, que per a nosaltres això és una meravella. Exactament, que era absolutament desconeguda per als propis almassorins. Mira que te tinc que dir.
Puc donar fe jo d'allò.
Sí, era absolutament desconeguda. És un jaciment únic uh-huh. en Espanya, no dic ja en el País Valencià, sinó únic en Espanya, que volem donar-lo a conèixer, i el cap de setmana passat ja vam estar fent les primeres visites després uh-huh. de les excavacions, que van a continuar també, i que la meitat d'elles seran pagades per fons europeus.
Serà un redescobriment de la ciutat perquè siga un punt on anar a visitar, un punt on veure coses on no tenim la possibilitat. Per exemple, a mi me llama moltíssim l'atenció lo del jaciment, perquè realment el valor històric que això té pot atraure molta gent de molt punt d'Espanya, inclús de molt punts d'Europa.
Efectivament, ahí és on nosaltres és una aposta forta que fa el poble d'Almassora. És un jaciment de l'any 1000 abans de Crist, uh-huh. imagina't la seva antiguitat. Ja t'he dit, s'han trobat peces que no s'han trobat de població íbera, que no s'han trobat en ningun altre lloc d'Espanya. Tenim el Museu del Torrelló, que l'estem també digitalitzant, per a aquell que no puga vindre en persona el puga visitar uh-huh. des de la seva casa, pot veure les peces que allí s'han trobat en 4D, i és un conjunt que nosaltres volem donar a conèixer, en el que treballarem conjuntament en el Patronat de Turisme també per a atraure.
Sí, això era una de les coses que ahir el president de la Diputació va posar molta èmfasi. Ell vol deixar de costat els convenis d'estos que n'hi ha de caixó, que estan tan estructurats, i vol donar via a este tipus de convenis, com per exemple podria ser una de les... el tema que estem parlant. Uh-huh. És dir, això seria una via per la província de Castelló fundamental, bonica, i està en Almassora.
Efectivament. Jo pense que és la forma encertada que la Diputació col·labore uh-huh. amb nosaltres, no que ens diga el que tenim que fer o que ens encorsete dins d'uns esquemes que no se nos acoplen, sinó que simplement es dice a nosaltres treballar, que col·laboren nosaltres per donar-li la importància i posar en valor pues per exemple el que estem ara parlant i ese jaciment del Torrelló, que jo crec que se pot integrar perfectament en esa visió del turisme que té la Diputació i la pròpia Conselleria també, i transformar pues, pobles que mai s'han pensat com Almassora, que podia tindre ningú atractiu turístic, pues ara fica-la en valor. A més, jo crec que igual que estem parlant del paratge protegit del Millars, en el que també hem fet ara actuacions i hem fet una nova estació per avistament d'aus, que també va treballant en ese producte turístic de la Conselleria, que és el birding, per anar a un altre tipus de producte turístic, ja t'he dit, per a ficar-lo en valor en tota Europa.
Birding,
sí, que és per a que vinguin famílies, hi ha molts aficionats a les aus, al seu estudi, a la seva fotografia. Això necessita d'unes instal·lacions concretes i d'uns paratges on efectivament hi ha la possibilitat de poder estar en contacte amb les aus, i nosaltres ho tenim en Almassora i hem apostat per ahir. Hem dit, de tots els productes turístics que la Generalitat ha ficat al nostre abast, qui s'acoplaria al Almassora, quin se'ns agradaria, què tipus de turisme volem en el nostre poble, i se van pensar que era idoni per a nosaltres, i estem també treballant en esa via. Ho hem presentat en la fira del turisme i anem a continuar treballant de la mà de la Conselleria i de les altres administracions que mos són necessàries per a poder-ho fer-ho, però sense abandonar esa via. Jo normalment, quan me fan entrevistes o quan parle, sempre parle de la indústria dels polígons industrials d'Almassora, perquè és un potencial enorme també. En moltes ocasions també havia sigut desconegut el triangle ceràmic del que forma part Almassora, en empreses absolutament punteres, com per exemple pot ser Querallet, i ara estan acabant instal·lacions Inalco també, o sigui, empreses de primera categoria que estan en els polígons almassorins i que la gent ho desconeixia, i que són un gran valor, i la indústria és un gran valor i té molt que aportar a l'economia almassorina. Però no és veritat, no és menys cert també que el turisme també pot ser una font de riquesa i que tenim que intentar diversificar i trobar noves formes de que l'economia d'Almassora siga tan potent com la dels pobles del voltant, i que siga també pionera i puntera. En això estem treballant també des de l'Ajuntament. En esta legislatura hem creat la Regidoria de Promoció Econòmica, al front de la qual està també Santiago Agustí, i que volem això, potenciar i ficar en valor i ser valor industrial que té Almassora, i sa situació estratègica per comunicacions, per estar tan prop del port de Castelló també, i aprofitar en aquest sentit. Jo estic ara tancant una reunió la setmana que ve amb el president del port per a feliç saber que nosaltres volem apuntar-nos també a la plataforma logística, volem participar en aquest projecte d'accés ferroviari al port, perquè pareix que només se parla de Castelló, però també afecta el municipi d'Almassora, i volem deixar de ser esa ciutat que rep tots els perjuïs dels polígons industrials de Castelló, com per exemple el del Serrallo, i ningú benefici. Nosaltres també volem apuntar-nos als beneficis, i per això has d'estar i t'has de fer sentir, i és en el que també estem treballant.
Mercè, la millor forma de fer-se sentir i d'argumentar el que té en el seu poble cada un és escoltant els alcaldes i les alcaldesses. És a dir, jo per exemple tinc que dir que lo dels polígons industrials per mi era conegut, però tot el que m'has explicat de la part turística, de la riquesa que té Almassora dins, de veritat era algo que ens passava totalment desapercebit. Per això necessitem i sabeu que s'alce i que ho explique. D'això un ratet vindrà el president de la Diputació, i estic agarrant recaeig per ell.
Sí.
Els alcaldes i les alcaldesses que venen es fan, però això jo, clar, com el que més m'agrada ha sigut el del Torreó, doncs jo li faré aquesta petició, però jo sí que m'agradaria que me deixares un recadet per ell.
Sí, bueno, jo també...
què vol demanar-li?
Aprofite sempre l'oportunitat. Jo ara necessite de la Diputació que col·labore nosaltres en arreglar el camí de la Mitxera, se diuen Almassora, i el seu pas per Castelló és el camí Fadrell. És esa línia que separa el polígon del Serrallo, és la línia que separa Castelló d'Almassora, molt utilitzada, una via molt utilitzada, perillosa, que a soles l'Ajuntament d'Almassora o a soles l'Ajuntament de Castelló no podem fer-ho, i necessitem de la seva ajuda en esa zona, pues, bueno, quasi fronterissa, no? entre els dos municipis, i que és una via de comunicació absolutament necessària per a tota la població de la platja d'Almassora, que fa molts desplaçaments també a Castelló i Almassora i que no té vies adequades per a transitar. En aquest moment està utilitzant la mitgera en unes condicions de perillositat molt grans, i aquesta és la meva petició principal al president de la Diputació, que ens ajude en adequar aquest camí i en fer-lo transitable.
Molt bé, Mercè Galí, moltes gràcies per vindre. Totes les peticions que se fan aixina més públicament, quasi que se senten en més ganes, no? Diem que si arriben a bon termi o no. Espero tindre molt pronte perquè vagis dient-me els avanços de totes aquestes coses que estàs posant en marxa. No tens excusa, tens 4 anys per fer-lo. Jo sé que eres una dona valenta i que ho aconseguiràs.
Pues moltes gràcies per donar-me també els vostres micròfons per a que el que tu dius, jo també pense el mateix que tu, n'hi ha que alçar la veu, n'hi ha que fer-se sentir i que me dones l'oportunitat, es doni l'oportunitat en Ràdio Vila-real de poder-ho fer i de que ensenquen en tota la província, pues és per agrair-ho, i així no ho faig. Moltes gràcies, i quan vulguis jo repetisc.
Te prenc la paraula, eh? Moltes gràcies.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, patata 5 kilos a 3,29 y chuleta de lomo de cerdo 700 gramos a 2,25. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Másmóvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en tu móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Bueno, y ahora sí, per fi, en bona companyia, el president de la Diputació, José Pascual García Martí, bon dia.
Martí primer.
José Pascual...
Martí García.
Martí García.
Molt bé.
Puntualització feta. Bon dia,
bon dia, president. Bon dia, bon dia. Estem així en un solet, no?, i en bona companyia, efectivament.
I molt content, no?
I molt content.
Pressupostos aprovats.
Efectivament, no?, perquè ara ho comentàvem, ahir vam tindre el ple de pressupostos i els vam aprovar sense
ningun
cap vot
en contra.
El pla 135 també va ser aprovat per unanimitat, que ara ho parlarem, és un pla important, i en aquest sentit pues, estem tot l'equip de govern pues, contents. Ja saps que el debat de pressupost és el debat central, no?, de l'any.
Se corre el perill de que ahir n'hi hagin, se creen suspicàcies, que n'hi hagin malentesos, però bueno, en este cas, jo este matí, com, claro, lògicament, tinc moltes amigues periodistes que miren les coses des dels altres punts de vista, i els he preguntat si van notar en el ple algun tipus de sensació, i totes m'han contestat per unanimitat que hi havia molt bona predisposició, se va crear un clima de consens, real, eh? Això és cert, que m'han contestat, a més, tinc la prova en els whatsapps, que si algú vol veure ho els ensenya. Entrem en matèria. Han parlat del pla 135.
Efectivament.
Això és una cosa per la que vostè ha apostat molt.
Sí, nosaltres, ja ho vaig dir jo en la meva locució final, aquelles coses que pues, en l'administració anterior pensem que ja anaven bé, i el pla 135 és un pla que aposta seriosament, no?, per la financiació i les inversions en tots els pobles de la nostra província, i per això nosaltres des d'un principi vam tindre clar que volíem mantenir-lo. És veritat que també hi havia algunes qüestions que ara te comente, que calia millorar. I efectivament nosaltres ho vam deixar també allí palès en el ple. Vam fer una prèvia, això que se fa una prèvia, vam fer una prèvia molt interessant, que és reunir-nos en els alcaldes, en tots els alcaldes de les distintes comarques de la província, i allí també els alcaldes ens van dir pues, lo que veia, no?, que valia la pena mantindre i en què se podia millorar. I efectivament hem entrat en la millora en alguns aspectes. Per exemple, el pla 135, sabeu que fa una, no?, distribució de fons, però per als pobles de
menys habitants,
no són més grans, no? N'hi havia un 70% per a inversió i un 30% per a gasto corrent, per a despeses corrents. I els alcaldes ens diuen que els agradaria pujar les despeses corrents, no? I són aquests diners que, a més de les obres, pues, se poden dedicar a altres necessitats municipals. I ahir hem aconseguit pues, que sigui un 50-50, i això era també una demanda important dels alcaldes i l'hem aconseguit. I després també, quan se licitava l'obra, si... prou habitual en les obres, pues després n'hi ha una baixa per part de les empreses que es presenten i aquestes baixes tornaven a la Diputació. I també els alcaldes diuen, bueno, pues ja que aquests diners estiguin concedits, que se queden, que se queden en el poble. I això també, en este nou 135, es permetrà que es dediqui a gasto corrent.
Se corria un poc el perill que en la modificació d'aquest 135 sí que se crearen tensions, per això dia que vostè ha apostat...
Per això, no molt bé, també perquè també hem de dir que n'hi ha una aposta molt important per al municipalisme, perquè per primera vegada el fons de cooperació local de la Generalitat, que la Generalitat fica en Castelló al voltant de 5,6 milions d'euros, enguany la Diputació ficarà un altre tant, que també és una inversió
importantíssima
de diners. Però, claro, que veiem, no?, que encara que no és l'únic, perquè la Generalitat es diu, i en raó, que no és l'únic en el fons de cooperació local, el criteri sobretot de distribució de diners és poblacional, que també és lògic, no? El poble que més habitants té, pues, té més diners. Però, claro, que és el que passa? Que això en un moment determinat els pobles menuts, pues, i si fos de cooperació local, pues, claro, si cobren, si es donen 5.000 euros, pues, el doble són 10.000 euros, que no està mal,
clar.
Però és poquet. No? I llavors què van pensar? Van pensar que d'una manera se podia redistribuir els fons en el 135, perquè això sí que està en les nostres mans. I sí que hem pogut, en el pla 135, pujar als més menuts, fer
una discriminació positiva
a favor dels pobles més menuts. I això com ho hem fet? Pues comptant en la solidaritat dels grans, per exemple, sobretot els dos grans, Castelló i Vila-real. I després també Almassora, no? Oriana, Benicarló, Onda... I aquests grans sí que rebran un poc menys del 135, i això ens ha permès crear un fondo que als pobles de menys de 500 habitants, si són menys de 100, seran 10.000 euros més, i si són de 100 a 500, seran 5.000 euros més, que no està mal, no? Entonces, jo voldria recalcar i donar així les gràcies als pobles grans que han comprès i s'ha necessitat també de solidaritat i s'ha redistribució de recursos i de fons per als pobles menuts. Perquè jo penso que en última instància este repte que sempre estem, no?, parlant del gran repte de la demogràfic, del gran repte de la despoblació, és qüestió de tots.
Ahir quan va estar Ignasi García, ahir així a esta casa, i ens va dir... mira, rebrà menys diners a Vila-real, però d'una altra forma recuperaran en un altre tipus d'inversions, és dir...
En el fons d'inversió local, el fons de cooperació local, el fons de cooperació local, claro, en Castelló i Vila-real pot ser doble, i no tinc quasi ara la xifra, però
sí,
ser doble la quantitat. El monto total que rebrà Vila-real o que rebrà Castelló de la Diputació enguany és molt més que rebia els darrers anys.
Mire, a mi ahir, quan estava sentint el pleno, me va llamar l'atenció que vostè va dir que n'hi ha associacions que no mai havien xafat la Diputació.
Sí, claro. Pues n'hi ha associacions... Bueno, pues, tu saps que nosaltres, des de que ho feia referència també, nosaltres som una opció d'esquerres, som una opció progressista, som una opció socialdemòcrata, com m'agrada dir a mi, i n'hi ha una sèrie de col·lectius, pues, des de Memòria Democràtica, per exemple, no? Associacions d'igualtat, no? que, bueno, que ara estan... tenim més contacte en ells que abans, perquè una de les coses que també van voler quedar clarament reflectides en el, en el ple és que n'hi ha una sensibilitat, per exemple, per el tema de la igualtat de gènere, que a partir d'esta legislatura pues, ficarem en marxa, per el tema també de la normalització lingüística, que també se tenia, se tenia que fer més, pel tema de la memòria democràtica, totes aquestes qüestions i associacions que hi ha ahir i se voltant, pues,
s'ha obert la Diputació que baixa... A...
Nosaltres volem, i ens agrada molt el lema de, d'una província que és de tots, no? I Castelló som tots, no? I tots som Castelló, i en aquest sentit pense que la Diputació té que obrir-se i obrir-se encara més a tots els col·lectius, per supost.
No fer convenis singulars...
Ai, que difícil és que això s'entenga.
Fer concurrència competitiva.
Saps què passa en els convenis singulars? Que teòricament tots ho tenim clar, però després quan ens toca a nosaltres, pues, bueno, quan ens toca a nosaltres també ho hem d'entendre.
Pues ahir, quan estem sentint el ple i nosaltres, clar, anem retransmitint el que estava passant en el ple de la Diputació, i va vindre Ignasi perquè realment me va dir lo mateix que vostè m'acaba de dir. Ai, que difícil és. Vaig dir, Ignasi, explica'm-nos lo que és fer concurrència competitiva.
Que sí. Pues yo ahí ficaba.
Digamos, presidente, ¿cómo fue concurrencia? Yo ahí,
mira, ahí ficaba, porque me parece que va a ser, ¿no? Cristina, la diputada de Ciudadanos, ¿no? Que hacía referencia a un conveni que n'hi ha una activitat, no, cultural molt interessant en Peníscola, que me pareix que és el tema de la Belle Époque, i a més que tenia un conveni singular.
En Benicàssim.
En Benicàssim. I jo ficava l'exemple del meu poble, que fa 22 anys que tenim una festa importantíssima que és pionera en la nostra província, que es diu Suera Vespre Reis, un poble del carrer, 22 anys, i jo no mai he tingut un conveni singular.
Me consta que no mai he tingut un conveni.
No mai he tingut un conveni singular. Això què vol dir? Que li hem llevat a Benicàssim? No. No, no se li lleve, no? Sinó un monto importantíssim de diners se fique pues, per a mostres etnològiques o culturals o tals, no? I ahí cada, tots podem concórrer. Això és la concurrència competitiva. Podem presentar el nostre projecte que se valore per els tècnics i demés, se té que fer en criteris, objectius i transparents i demés, i a partir d'ahí que tots rebran puguen rebre les mateixes la
quantitat. Tinguen les mateixes possibilitats.
Però, claro, tu fas uns criteris que siguin objectius, que siguin transparents, que siguin igualitaris per a tots.
I a més també se perd un poc la monotonia, el fet de dir, és que tots ja hi fem això i ho fem d'aquesta manera. No, doncs pues, anem a presentar projectes nous que la Diputació vegi quina forma tingui de...
I això fa que els convenis singulars siguin realment singulars. Per a una necessitat que en un moment determinat es pot plantejar puntualment en un poble i tal, però aquesta generalització dels convenis que s'havia produït en l'anterior administració, pensem que no té res a veure en una societat que cada vegada volem que sigui més transparent, més, exactament, no? I estiguem tots en les mateixes condicions d'accedir ahir. Ixa amplitud, no?
De mires
que han de tindre, però jo pense que és important. I això és també per les associacions i també n'hi ha que dir, també per els ajuntaments, no? Pues els ajuntaments també tenen que entrar en la idea de que cada vegada nosaltres estem treballant molt la idea de l'autonomia local, de la idea de la majoria d'edat dels ajuntaments.
Això anava a preguntar-li, i els adona la majoria als ajuntaments d'edat? Perquè és algo que sé que...
Mira, en el nou model de diputació que nosaltres volem dur endavant, potser estem utilitzant uns conceptes que a poc a poc tenen que anar calant, no? Nosaltres diem que no volem una diputació supramunicipal. Volem una diputació intermunicipal. I, efectivament, no? Què venim? Bueno, venim d'un temps, no?, que pues, era el paternalisme, el tutelatge. Jo sé el que a tu t'interessa i entonces dic, bueno, subvencions finalistes. Les subvencions finalistes pot dir, bueno, ara frontons, ara piscines, ara... Claro, progressivament tenim que anar a que realment siga l'Ajuntament el que diga la seva necessitat, i a partir d'ahí la Diputació en recursos tècnics, en recursos econòmics i demés, pues concerte, per això nosaltres volem anar a el tema de la concertació, més que al tema de la cooperació o la subvenció, el tema de la concertació entre, efectivament, com una administració que té recursos a ajudar a l'Ajuntament, però que siga l'Ajuntament, com a major d'edat, el que diga realment quina és la seva preferència.
Tindre un igual i d'igual a igual entre ajuntaments
i diputació. Eh? I la diputació no tutela, la diputació ajuda.
I a més que no se creen competicions, competitivitats, per exemple la Generalitat.
Efectivament, efectivament. Jo per això nosaltres sempre hem definit a la diputació com a administració local. La Diputació és una administració local i després està l'administració autonòmica i està l'administració estatal, no? No és aquesta administració que pareix que en algun moment volia ser intermitja, que el que nosaltres diem, no? Com un contrapoder respecte a la Generalitat i demés, no? La Generalitat té les seves competències i que estigui tranquil·la que té les seves competències i que les exercisca. I la Diputació té les seves competències, que són importantíssimes, perquè nosaltres que som uns enamorats del municipalisme, de lo que suposa, no? el poble, no? El municipi, l'ajuntament de cadascú, té les seves competències i n'hi ha que anar a establir, pues, per supost, tota la col·laboració que sigui possible, perquè en última instància, saps què passa? El ciutadà, al final no sap si li ho ha fet la Diputació, si li ho ha fet la Generalitat, si li ho... El ciutadà el que vol són realitzacions i vol millores, no? I vol que realment se solventen els seus problemes, no? I això és des de la col·laboració entre les distintes administracions.
Se queda en lo bo i rechaça les males pràctiques.
Sí, bueno, ja sabem, no, de on venim. Jo sempre he dit que estos 8 anys de últims en la Diputació Provincial del president Moliner han sigut anys molt diferents als altres, no? Però encara n'hi havien ahí, pues, tota una sèrie de, bueno, pues, de formes d'entendre aquesta diputació, que és la que estàvem parlant, no? D'aquest contrapoder, no? D'aquesta suspicàcia respecte a l'autonomia, no? A la Generalitat i demés, no? Nosaltres acabem d'arribar, perquè al fi i al cap estem, no?
Va... Bueno, acabem d'arribar a la diputació,
avui me pareix,
però no en política,
seran,
eh?
Quatre mesos, seran cinc mesos que acaben d'arribar, i també les grans administracions, la Diputació, tenen les seues inèrcies, les qüestions de personal i tal, que nosaltres, pues, poquet a poquet anirem incidint en elles, perquè saps que nosaltres des del principi vam demanar pues, als assessors que tenim, no?, als nostres diputats, pues, aquesta dedicació exclusiva i que estiguen realment per la feina que n'hi ha a la Diputació, que n'hi ha molta.
Què tal en sus compañeros de viatge? Compromís?
Molt bé, molt bé. Jo ahir públicament en el ple donava les gràcies als nostres socis de govern, perquè s'han sentat en ells. És veritat també que encara, saps que a lo millor el ciutadà no acaba d'entendre això, però la Diputació és una administració que té molts diners però no se'ls pot gastar. La llei d'estabilitat, el techo este que es diu de gasto i de més, i no deben diners i tenint, no, pues remanents, no se poden gastar. I claro, esta forta aposta que hem fet per lo municipal, i si després vols ho parlem també per l'aspecte social, i este increment de milions que ha tingut el pressupost, pues tenia que dura que teníem que reduir altres partides, i els nostres socis de govern i els diputats, no, nostres de cada àrea, així ho han entès, i molt bé, la veritat que...
I la mateixa pregunta li vaig fer a Ignasi García ahir, i jo li vaig dir, què tal, en el president? I va contestar, en Paco. I quan se va donar compte, va riure, diu, ui, perdona, és la confiança que li tingui i tal. O sigui,
en Pepe, diria.
En Pepe.
És que saps que va ser alumne meu, entonces se tenen que...
Se tenen molta confiança, sí, se porten molt bé. I, o sigui, que per la seva part diu que genial, que bé, que no hi ha cap problema, que n'hi ha molt de consens i de més. Bueno, pues jo ara passe a... Claro, vostè sap que si han passat alcaldesses i alcaldes i me fan peticions, sabia des de setmana que vostè venia. Va estar l'alcaldessa de Onda.
I què vol, Carmina?
Carmina vol...
Carmina se va sentar a mi,
el
i
m'ho
va dir. Mamógrafo, però bueno, però la Diputació no té mamógrafos, no?
Ella diu que tenim missa necessitat
bé,
i que a més, com
que xulem,
ella
no?
Ella, és, com ella és molt competitiva, que, pues que això, que tornarà a parlar, que s'ha sentat, que li ho ha dit, li va aparèixer molt bé l'error de les reunions, ella és fonamental. Després també vam tindre a Maria Fajardo, la regidora d'ací de Vila-real, i jo li vaig dir, bé, estos tres dies hem tingut, i li vaig dir el president de la Diputació va dir, és que a mi, claro, jo volia que li demanara algo, que li diguera algo, és que a mi me cau molt bé. I diu, però claro, a fer lo de la Maria... memòria, lo de la memòria històrica, diu, i t'ho donat compte? I vas començar a contar-nos, claro, resulta que així en el terme de Vila-real tenim 268 casos. Molts són de Sueres. És dir, i per ella és, allò, és una sensació de que s'hagi aportat això, que se li posi 1.100.000 euros a este fet de poder portar a les persones del Vall de los Caídos, per ella és molt important.
Sí, mora, bueno, nosaltres ahir 160.000, no? El que és la Diputació, la Diputació.
Que, però que n'hi ha destinat, bueno, ah, ja, de Generalitat, ja, ella havia el que hi havia destinat per a poder portar...
Sí, perquè, bueno, nosaltres sobretot ahir hem volgut també recolzar molt a l'Ajuntament de Castelló, que saps que en el cementeri de Castelló s'estan fent tota una sèrie d'actuacions, no? D'acord amb els familiars i de més. I fins ara l'única administració que estava allí compromesa era l'Ajuntament de Castelló. Nosaltres tenim la diputada Tània Baños, sí, que ja està molt implicada en este tema, i efectivament, no? També és per primera vegada que, com dèiem abans, no? Està en els pressupostos ixa partida, i anem a veure, a parlar en pues les associacions. Estava... Ahir sempre també, d'acord, en els familiars, no? A veure els familiars que ens ho demanen i demés, però anem a actuar ahir, i jo pensé que no se tracta, com diem constantment, no? D'obrir ferides, no? No? Se tracta precisament de tancar-les, no? I totes les persones tenen tot el dret del món de poder enterrar els seus morts,
familiars,
no?
I
els seus
consideren.
I ahir estarem nosaltres, per supost.
Pues ahir a Maria Fajardo se la guanya a saber. L'alcaldessa d'Almassora diu que necessita la línia que separa entre Castelló i Almassora, el camí Migera, que els tiren una maneta, perquè Castelló i Almassora soles no poden.
Sí, no, això és una necessitat que veus en aquestes, perquè veus un tema que a mi ni se m'havia plantejat i demés, però en les reunions aquestes territorials que hem fet, i així en la Plana, el mateix amic, no, Pepe Benlloc, en Villarreal, l'alcalde de Nules, no? David, Merche, tots heu veigit, tots heu plantejat que n'hi ha ahir una demanda, que tindrem que entrar en ella, efectivament, perquè pareix que la línia és res nulius, que es diuen els clàssics,
claro,
no?
Claro.
És tierra de nadie, no? I entre uns i altres, pues, com, com s'actua ahir. A més, pues, pareix ser que en molts, no, d'estos camins, no tan sols són camins rurals per anar a la finca, sinó que són camins, efectivament, no, molt transitats, perquè potser per ahir se va més ràpid,
són
perquè
són
vies alternatives i demés, i efectivament, no, tenen el meu compromís de que anem a estudiar este tema, i el tindrem que enfrontar, perquè entenem que és una necessitat, i tots els alcaldes de la Plana ho demanen, efectivament.
Ara en este moment tenim el tema de la investidura de Pedro Sánchez. Com la veu el president de la Diputació?
Ui, en un periòdic, no, hi ha algun xiste, no, de Chipell, que sempre és genial, que me trau allí fent-li una crida telefònica. Pedro, que així, així s'han estès, així el PP i Ciudadanos s'han estès. I ell me diu, com l'has fet jo, no?
Claro, per arribar a ese consens.
I és complicat, no? Però jo soc... jo sóc optimista, no? Jo pense que ja necessàriament hem de tindre govern, és una necessitat per a tots, no? Uh-huh. Per a la societat no ens podíem permetre de cap manera unes altres eleccions, no? Uh-huh. I al final s'imposarà el seny, no? Jo crec que, a més, tots els, tant nosaltres, no, que vam votar el dissabte passat, com els...
Unides Podemos, que també ha votat i ha recolzat el 90% i pico.
Ahí està, pues, Esquerra Republicana de Catalunya, sí, que jo pense que avui se sentaven, i jo pense que al final sí que...
I la mesa de diàlogo para después de la investidura de Pedro Sánchez. Això és l'última notícia, que no sé si la dona temps de vore-la.
Pues encara no l'havia vist.
No l'havia donat temps de vore-la, però li ho avança.
És bona notícia, no? Jo inclús, perquè no... una abstenció del PP i de Ciudadanos, Nosaltres també ens va costar, però nosaltres també al final ens vam abstindre, no, en la després de les segones eleccions, sí, sí. La investidura de Rajoy. Jo pense que sí que n'hi haurà govern, perquè es fa molta falta. I si n'hi ha i si hi ha govern, saps que nosaltres els municipalistes tenim, no? Aixina ho ha fet saber Abel Caballero, no, el president de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i més, perquè efectivament el tema este de el techo de gasto i la llei de sostenibilitat financera de les administracions locals, ahí se té que flexibilitzar, perquè no podem, no pot ser que nosaltres no som entitats de crèdit, és veritat que no n'hi ha per què endeutar-se, però que les administracions, no, la Diputació en este cas, no té per què tindre, no, tots aquests diners al banc, que saps que ara els bancs també estan dient de que volen cobrar per tindre els diners, o sea que jo pense que fa falta el govern i n'hi haurà govern.
Mire, jo sé que, claro, en Diputació n'hi ha bona sintonia, van tindre consens, però jo ara vostè el traslade i el pose a vostè de president en la Generalitat i li traslade el següent. Ahir, un diputat de Vox va traure un cartell on se veia una esvàstica, l'os i el martell. Vostè s'imagina, claro, vostè en Diputació té els grups que té.
No està Vox.
Penjant l'esvàstica i l'os i el martell, com reaccionaria vostè en aquest moment?
Bueno, pues jo pense que són eixides de to, no? Que no tenen cap efecte, o no tindria, no? Que tindré més recorregut, pues quitar-lo a l'orden i si té que abandonar la sala, que abandonaré la sala, no? És realment trist, però bueno, també tenim que contar que aquestes persones han sigut elegides, el que passa és que aquesta elecció també, el que diem de majoria d'edat i responsabilitat i demés, pues per part d'elles també les tenen que anar assumint, que tenen representació institucional i que tenen que actuar segons el que està establert en la reglamentació institucional, no? I si des de tot d'este tipus, pues no tenen cap sentit.
S'arriba a consens en tot el món? Se pot arribar a un consens en tot el món?
És difícil, no? És difícil, claro. És difícil arribar al consens, no? Jo dia ahir també, i és una línia fonamental per a nosaltres, no? Jo, saps que vinc del món de la filosofia i em pareix que des del diàleg, des de la racionalitat i demés, se poden fer moltíssimes coses. Claro, això suposa una reciprocitat, no?, per part de tots, i de vegades pues, n'hi ha persones o opcions que pareix que s'autoexclouen d'eixe diàleg. Però bueno, en principi n'hi ha que parlar en tots i això tan bonic que tenim en les nostres societats, que és que són societats pluralistes, pues realment n'hi ha que saber-ho gestionar.
President, se mos acaba del temps.
Ja, llàstima. Estàvem així, no? Molt bé i molt a gust, amb vosaltres.
Però l'esperem. En breu volem tindre'l per així, que mos té sempre moltes coses que dir i volem estar molt informats. Sí. I jo tindré sempre així una llisteta de coses per demanar. Li pareix bé?
Me pareix perfecte. Vos demano disculpes no haver vingut abans. És veritat que ara, com acabem d'arribar a la institució, pues n'hi ha moltíssimes entitats, associacions, ajuntaments que volen parlar amb nosaltres. Hem estat també en període electoral, no? Però bueno, sabeu que teniu a la vostra disposició. Nosaltres volem una diputació de tots. Jo penso que la institució encara té que eixir més al carrer i ser més coneguda, i ahí ens trobarem, sens dubte.
Pues li prenc la paraula. Moltes gràcies, president.
Moltes gràcies a vosaltres.
I temps ja per a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i el seu equip. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.